Idò, com vos han dit al principi, aquesta setmana s'han publicat els tres primers volums d'una col·lecció anomenada Biblioteca de Pensament Contemporani, promoguda des de l'editorial Fragmenta i que pretén publicar uns 3-4 volums per l'any. D'aquesta manera tindrem accés a obres mestres del pensament del segle XX i també del segle XXI, traduïdes directament de l'original. Aquesta biblioteca de pensament contemporani s'ha estrenat, com vos dèiem, aquesta setmana amb obres de Simone Weil, de Rudolf Otto i de René Girard. De fet, les obres són La gravetat i la gràcia, de Simone Weil, que té una presentació i traducció de Pau Mateu. També tenim El sagrat, sobre els trets racionals i irracionals de la idea del diví, amb introducció i traducció de Raül Garriga Sait. I també tenim aquesta darrera proposta de René Girard, que du per títol Veig Satanàs caure com el llamp, amb introducció de Víctor Pérez i Flores i traducció de Maika Laoz. Per parlar d'aquesta proposta que ens convida al pensament, a la reflexió i també al pensament crític, en certa manera ens acompanya el director d'aquesta nova col·lecció, que Joan Carles Mèlic. Molt bon dia, Joan Carles, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
No, moltes gràcies per ser nosaltres i, de fet, ens ha interessat molt també aquesta proposta de traduir directament de l'original i també de recuperar algunes obres que són capdals i que tal vegada no teníem aquestes referències. Com és que algunes vegades no hi ha traduccions al català d'aquestes obres mestres?
Bé, a veure, en català hi ha hagut col·leccions importants de pensament i de filosofia, no? Per exemple, recordo quan jo estudiava, ja fa bastants anys, quan estudiava filosofia a la Universitat Autònoma de Barcelona, als anys 80, doncs hi havia la col·lecció Textos Filosòfics, que la dirigien professors meus de la universitat i que va començar publicant l'editorial Laia, i després, quan l'editorial Laia va tancar, doncs se'n va fer càrrec Edicions 62. Però, per exemple, ara ja no n'hi ha cap. No, que jo sàpiga, no hi ha cap col·lecció de pensament contemporani en català. Aleshores vam creure amb el director, amb l'editor Ignasi Moreta, de Fragmenta, que calia omplir aquest buit, no? I que calia donar-li al lector la possibilitat de llegir algunes obres capdals del pensament, ara en parlarem, del pensament, no només de la filosofia, sinó del pensament contemporani, segles XIX i XX, en català, algunes d'elles que ni tan sols es troben en castellà, o bé es troben, però potser cal refer la traducció, posar-li un nou pròleg, etc.
Parlàvem ara d'aquestes edicions, d'aquestes obres de filosofia i de pensament directament al català, però sembla que no és només en català, és a dir, és una tònica general que també se nota i que queda com un mirall de la nostra societat. També
sí.
El sistema educatiu també deixa una mica de banda, no?, aquestes assignatures de filosofia, de pensament, d'ètica. Per què passa això?
Bueno, jo diria que aquí hi ha diverses qüestions. La primera és el drama que tenim respecte a la lectura. De lectura d'obres, em refereixo.
Uh-huh.
És a dir, jo, per exemple, ara sóc professor a l'universitat, però abans vaig ser professor 5 anys al batxillerat, de filosofia al batxillerat, no? Aleshores, jo em trobo que els estudiants arriben que han llegit, sí que és veritat, han llegit, però han llegit molt fragmentadament. I a la universitat es continua llegint fragmentadament. Aquest és un dels drames que jo he notat a partir de, sobretot, de la implantació del Pla Bolònia.
Uh-huh.
S'han de dir les coses clares.
Sí.
És a dir, des de que hi ha Bolònia, doncs es llegeix algun capítol, una selecció de textos, però, per exemple, dedicar uns mesos, no només setmanes, sinó uns mesos a treballar una obra, doncs això gairebé no es fa. A mi em sembla, o es fa amb un màster, per exemple, o amb cursos fora de la universitat. Jo, per exemple, faig cursos fora de la universitat en els que llibreries, per exemple, clubs de lectura, i allà és una altra cosa, allà sí. Aleshores, nosaltres volem fer una biblioteca d'obres. I després de pensament, com tu dius molt bé, esclar, la filosofia ha anat perdent pistonada, és obvi, ha anat perdent pistonada. En els plans d'estudis de batxillerat es fan menys hores menys hores. A la universitat també ha perdut pistonades de pensar, per exemple, per posar només un exemple i no allargar-me, un exemple, que el conec bé perquè m'afecta a mi directament. Mira, l'assignatura que jo faig a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Facultat de Ciències de l'Educació, abans del Pla de Bolònia, durava un any. Un any sencer, des de setembre fins al mes de juny, que tenia l'examen. Un any. Saps quan dura aquesta assignatura després del Pla Bolònia? Un mes i mig.
Anava a dir ni un trimestre, segur.
Ni un trimestre.
Exacte.
Un mes i mig. Vuit classes. Vuit classes. Amb això ja t'ho he dit tot. Aleshores, hi ha molta gent interessada en filosofia, en el pensament. Més que en filosofia, en el pensament. Pensament filosòfic, sociològic, psicològic, feminista, teoria literària. Hi ha molta gent interessada que vol llegir en català. I aquesta col·lecció li donarà les eines, edicions molt cuidades. Ens preocuparem molt de que els traductors no només coneguin la llengua, sinó que coneguin la temàtica que estan traduint. I després els introductors, que seran sempre coneixedors, alguns grans experts, i d'altres, evidentment, coneixedors profundament de l'autor i de l'obra.
És, per tant, una col·lecció molt interessant per aprofundir-hi una mica i deixar-nos d'aquesta vessant superficial, en certa manera, com un zàping, no?, de la lectura. Això que deies, que no s'aprofundeix, que sí, se fragmenta aquesta lectura. Com hem arribat fins aquí, si abans llegir era com un acte subversiu, no? Ara se té com aquesta ganes d'aprofundir només 5 minuts, que se diu ara, no? També.
Bé, jo en alguns dels meus llibres m'he ocupat del que anomeno colonització tecnològica del món. És a dir, la tecnologia, el telèfon mòbil, l'ordinador, totes aquestes coses són molt interessants, mentre es mouen en l'àmbit de l'objecte tècnic, és a dir, en l'àmbit instrumental. I aleshores tu, en els teus estudiants, en els teus fills, els hi ensenyes a que doncs, un determinat instrument s'ha d'utilitzar d'una manera, de tant en tant s'ha de deixar, s'han de fer altres coses, etc. El que està passant en aquests moments és que la tècnica s'ha convertit en tecnologia i, per tant, en una forma de vida. En una forma de vida. És a dir, ja no utilitzem la tècnica, no utilitzem la tecnologia, sinó que vivim en un sistema tecnològic. Aquest és un tema, com dic, que m'he ocupat bastant darrerament, no? I què vol dir això? Vol dir que, per exemple, un dels valors fonamentals d'aquest nou sistema social és la velocitat, o el que jo anomenaria la pressa. La pressa. És a dir, una sobreacceleració radical del temps, no? Aleshores, tot és molt més superficial. Els estudiants, has de pensar que et diuen que només fan que fer treballs una darrere l'altra. No tenen temps per aturar-se, per pensar, per meditar, per parlar amb el professorat, a poc, donar-li voltes. Tot això s'ha acabat. Aleshores, doncs, potser s'ha acabat a la universitat. Però nosaltres, i després el dels temes dels mitjans de comunicació, no? O sigui, per exemple, no hi ha programes de literatura. No hi ha. Jo sóc d'aquesta generació que em vaig formar amb Televisió Espanyola La Clave del José Luis Balbín, que era un programa en el que es passava una pel·lícula dissabte a la nit al segon canal de Televisió Espanyola i després hi havia un debat a propòsit de la pel·lícula. Després la Televisió de Catalunya va fer un altre programa amb el Ramon Colom, que hi vaig col·laborar-hi molt, que era el Millennium, que era el mateix estil. O sigui, posar una pel·lícula un dissabte al vespre i després tenir un parell d'horetes, una hora i mitja, dues hores, quatre, cinc persones parlant d'un tema. Tot això s'ha acabat. Quants programes de llibres tenim a la televisió pública? Ja no et dic a la privada, a la televisió pública. Doncs algun n'hi ha, però molt poc, molt poca cosa, sobretot si ho comparem doncs, amb altres tipus de programes que prefereixo més no esmentar, no?
Val més que no.
Clar.
Exacte, record també un programa que també se pot trobar per internet, que és aquell Apostrof, que també un programa francès que, de la televisió francesa que també mostra autors, bé, que és un luxe poder-los escoltar. La majoria dels autors, clar, avui en dia amb les tecnologies i amb aquesta possibilitat d'interconnectar-nos, sí que tal vegada coneixem les cares i un poc les persones que hi ha darrere els autors, no? Però en aquell temps sí que era un luxe comptar amb aquests programes, no?
Mira, hi havia un altre programa, que és que això és que a més no, econòmicament són molt econòmics, sí, molt barats, sí, de fer aquests programes, sí, que era A Fondo, sí, que presentava Joaquín Soler Serrano a finals dels anys 70, principis dels 80. I era simplement una entrevista en profunditat, per això es deia A Fondo, que podia durar ben bé una hora. Les persones que ens escolten ho trobaran a internet, sí, a YouTube, sí, posen A Fondo, Joaquín Soler Serrano, entrevistes amb Dalí, entrevistes amb Jorge Luis Borges,
amb
Josep Pla, sí, entrevistes a Mercè Rodoreda. Vull dir, havia una sèrie de... amb Salvador Espriu. Tenim una entrevista d'una hora en castellà amb Salvador Espriu, que la busquin i que la mirin. Em podrien dir les persones que ens escolten, sisplau, és a dir, els que dirigeixen les televisions públiques del nostre país, quants programes hi ha avui en dia, per exemple, d'entrevistes amb escriptors? Amb una hora, simplement. Diu, no, és que això avui en dia no ho mirarà ningú. Jo tinc els meus dubtes.
Sí. Qui ho diu, això? Sí, sí, sí.
Jo tinc els meus dubtes perquè jo et puc assegurar que és com quan diuen la universitat ha de ser una cosa de competències, una cosa... No, 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 escolti, miri, jo estic cansat de fer cursos fora de la universitat, grups de lectura, i els tinc plens de gent, alguns d'ells joves estudiants universitaris, que es matriculen aquests cursos perquè la universitat no els hi està donant això, saps? I el mateix podríem dir dels mitjans de comunicació. Mm-hmm. O sigui, el primer, les entrevistes als mitjans de comunicació, a gent del món... Hi ha un excés de política, hi ha un excés... Tu fixa't els debats que hi ha cada dia a les ràdios d'aquest país, almenys a Catalunya, no sé, a les Illes, però a Catalunya només fan que sortir polítics i alguns periodistes especialitzats en política. Però quants debats hi ha sobre teatre? Quants debats hi ha sobre teatre? Quants debats hi ha sobre cinema? No sobre cinema comercial, sobre cinema, no perquè el cinema comercial sigui dolent, però no n'hi ha sobre llibres. A Catalunya hi havia el Saló de Lectura, que presentava el Manzano, que em sembla que és mallorquí el Manzano. Jo el conec personalment perquè a mi m'havia convidat alguna vegada. Saló de Lectura ha desaparegut. Saló de Lectura és simplement un programa d'una hora o de 50 minuts en el que hi havia quatre persones que parlaven de llibres, alguns d'ells novetats i altres de clàssics. Escolta, si això ho mira molt poca gent, doncs que ho miri poca gent, quin problema hi ha? Però la televisió pública, que paguem tots, té l'obligació moral, jo diria, de fer aquesta mena de programes.
Sí, Carvera, realment, sí, Emilio Manzano sí que és de Palma, efectivament.
Bé,
Joan Carles, és molt interessant tot això que ens planteges i la veritat és que donaria per parlar, per fer debats molt llargs, però si vols, parlem una mica dels llibres que heu presentat aquesta setmana que enceten aquesta col·lecció i una mica del que trobarem a cada un d'ells i per què heu triat cada una de les obres d'aquests autors. Si vols, començam amb Simone Weil i aquesta proposta de la gravetat i la gràcia. Què hi trobarem en aquest llibre?
Bé, aquest llibre és un llibre pòstum, publicat després de la mort de Simone Weil. Simone Weil és, si les persones no la coneixen, una de les grans pensadores del segle XX. Es va ocupar sobretot de temes propers a la mística. El tema religiós, per exemple, és un tema important, però no només, pel tema de la mística, tema de la religió. Aleshores, aquesta és una obra publicada, va morir molt jove. És una obra publicada pòstumament i són fragments relativament breus, sí, per anar meditant. Jo diria per trobar el teu temps, potser no cal llegir-la com una novel·la, és a dir, de dalt a baix, sinó per tenir-la al capçal del llit, a la tauleta de nit, fes que el capçal la tauleta de nit, i aleshores anar-la llegint a poc i anar meditant. Això és el que trobarem. D'altra banda, El Sagrat, de Rudolf Otto.
Exacte.
Un llibret publicat a principis del segle XX, fonamental per entendre el fenomen religiós, jo diria. El fenomen religiós preocupa molt a la gent, preocupa molt. Aleshores, el que fa Rudolf Otto en aquest llibre, que està amb una introducció esplèndida i traducció del Raúl Garriga Said, doncs el que fa Rudolf Otto és què vol dir el sagrat, quina és l'essència del sagrat, no? I això és el que el lector trobarà. I, per últim, René Girard, això ha estat una aposta molt personal, perquè a mi m'interessa molt aquest autor, però tots els llibres són una aposta personal. Clar. En definitiva, perquè jo assumeixo, diguem-ne, la direcció i en diàleg amb l'editor, amb l'Ignasi Moreta, i amb una sèrie de persones que jo conec des de fa molts anys i que els hi he demanat i els hi demanaré el seu parer, doncs hem apostat també per publicar per primera vegada en català l'obra de René Girard, que no és probablement la seva obra fonamental, però que aquesta obra serveix per entrar en el seu pensament a qualsevol persona que tingui uns coneixements d'antropologia o de filosofia a nivell de batxillerat. Però aquesta és una altra de les característiques de la col·lecció. És a dir, nosaltres volem fer una col·lecció que serveixi de porta d'entrada al pensament dels autors i de les autores que tractarem. A vegades, per això mateix, potser no publicarem l'obra més important, almenys de moment, sinó una obra que suposadament és, entre cometes, menor, però que és una enorme introducció, una gran introducció al pensament de l'autor.
Una proposta molt interessant que tenim i que, de fet, mos ha comentat Joan Carles Mèlic, el director de la col·lecció, aquests tres primers volums. Quins teniu ara en marxa i quan sortiran?
Mira, ara en tenim dos ja molt tancats, que sortiran, això correspondria més a dir-ho a l'editor Ignasi Moreta, perquè és ell finalment el que fa, té el pla editorial, no? Però jo suposo que sortirà un ara, després, sobre l'octubre-novembre, sortirà un, i el següent sortirà a principis de l'any que ve. Els dos són dos autors molt diferents, però tots dos molt interessants. Un d'ells és George Steiner, i el llibre és Presències reals. Aquest és un llibre fenomenal, és una obra espectacular. George Steiner va morir no fa gaire, és un dels grans crítics literaris que ha tingut el segle XX i principis del XXI. És una obra magnífica que potser alguna persona la conegui en la seva versió castellana, però ara tindrà l'oportunitat de llegir-la en català amb una nova edició, amb una nova traducció. I fem una aposta també immediata, no sé en aquests moments si sortirà, com dic, a finals d'aquest any, principis de l'any que ve, que és l'obra d'una teòrica, una filòsofa feminista italiana, que és Adriana Cavarero. Diana Cavarero serà el primer, en aquest cas, la primera obra d'una autora o d'un autor o autora viva. Viva, perquè fins ara els autors que havien publicat, aquests tres que han sortit i George Steiner, doncs ja estan morts, no? És una autora viva, jo crec que interessantíssima, d'aquest nou feminisme, diguem-ne, de nova fornada, que es diu Inclinacions, crítica de la rectitud. Inclinacions, crítica de la rectitud. És una obra que, d'Adriana Cabrero, hi ha molt poca cosa traduïda en castellà, molt poca cosa, i és una autora no tan coneguda en el món del feminisme com ho pot ser-ho, no sé què sé jo, Judith Butler, per exemple, de la qual també jo personalment faig una aposta i més endavant publicarem alguna obra de Judith Butler en català, però Adriana Cabrero és també una aposta, diguem-ne, immediata. Més enllà d'això, no et puc avançar perquè estem en aquests moments tancant contractes i aleshores, però sí que diré que una altra de les autores que a mi em sembla que és extraordinària i també és, volem publicar una obra seva és Hannah Arendt. Que també hem de veure, perquè algunes obres de Hannah Arendt sí que estan traduïdes al català, però no es troben. I aleshores, en aquests moments, no puc avançar encara l'obra perquè estem veient com està la qüestió dels drets de les traduccions catalanes, si han caducat, si no han caducat. Finalment hem de precisar. Però el que sí que anuncio és que probablement l'any que ve sortirà una de les grans obres de Hannah Arendt traduïdes al català.
i d'una petita primícia o un petit avançament també de com continuarà aquesta col·lecció que s'ha estrenat aquesta setmana i que esperem que arribi per quedar-se i que siguin també molts els títols que vagin engrescant molt de lectors també a aprofundir en el pensament, en la filosofia i molt bé també, com han dit també en s'obre, per exemple, de Simone Weil, que són lectures molt assequibles també, que conviden a la reflexió de tothom. Per tant, agraïm moltíssim a Joan Carles Mèlic, el director de la Biblioteca de Pensament Contemporani, una col·lecció de l'editorial Fragmenta, que ens hagi acompanyat avui de matí i ens hagi fet tastar una mica com seran aquests llibres i començar també a cercar-los. Moltíssimes gràcies, Joan Carles. Ha estat un plaer i un luxe que mos acompanyassis avui de matí a la Gran Vida.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Esperem que els lectors trobin en aquesta nova col·lecció, en aquests nous llibres, les preguntes i també algunes de les respostes que són fonamentals per continuar vivint.
Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Bon dia.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.